quan passen 5 minuts i mig del punt de les 10 del matí, el magazín comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en el Pacte Nacional per la Llengua, que s'assignarà finalment aquest dimarts al Parlament. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, el Jordi Mulgó, veí de Sant Cugat i company durant molts anys d'aquesta casa, el Toni Ramon, director de l'Ateneu, i l'Oriol Coromina, tècnic de so i també company de la casa, en aquest cas, en aquests moments. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Anem a posar una mica de context a l'audiència. El Pacte Nacional per la Llengua signarà finalment avui, aquest dimarts. La iniciativa tirarà endavant amb el vistiplau i la firma del PSC, Esquerra i els Comuns, però es quedaran al marge a la resta de partits del Parlament, incloent-hi Junts i la CUP, que van reclamar el canvi de polítiques si es volia la seva signatura al pacte. En canvi, entitats com Òmnium, Plataforma per la Llengua o els sindicats majoritaris sí que participaran de la iniciativa, que va prendre protagonisme després de ser un dels compromisos que el president Salvador Illa va assolir en els pactes per la seva investidura i que ja és hereu del govern d'Aragonès. Comencem un xic pel principi. Com valoreu la signatura d'aquest Pacte Nacional per la Llengua? No sé si creieu que arriba en el moment oportú o potser que fa tard, no? Perquè les últimes dades que tenim i els últims informes que parlen de la salut de la llengua catalana al país, bé, com a mínim posen sobre la taula que hi ha cert retrocés i que caldria caminar si volem mantenir, doncs, l'idioma propi de Catalunya, que és el català.
Bé, arriba tard, claríssimament. No tant pels resultats dels últims informes, estudis, etc., sinó perquè hem perdut molt temps, fins i tot abans d'aquests estudis, deixant-nos avançar per tot un audiovisual, unes plataformes, etc., doncs que deixaven el català com a llengua de tercera divisió, no? I al final, això que ens costa tant als catalans de posar-nos d'acord i posar-nos a la feina, no? Ens agrada com molt llepar-nos les ferides, i ens ha costat massa arribar a un document que té un acord majoritari, no direm allò total, però sí majoritari. Per tant, el que hem de fer és posar-nos a treballar, canviar el xip, fer el català útil, fer el català des de tots els esforços per la formació i l'educació, però el català obligatòria en tots els àmbits, i que no passin coses com les que el pla anava desgranant, i que ara, si de cas, en anirem parlant, però arriba tard, claríssimament.
I esteu d'acord, Jordi, Oriol?
Jo personalment sí, estic d'acord, tot. I encara hi afegiria una cosa, i és que els propis catalans hem de ser conscients de que usem nosaltres la llengua o tenim fatal.
Militància, vols dir mantenir la llengua,
tant,
no? Quan una persona se'ns adreça en castellà, mantenint-nos ferms en el català.
Exactament. Aquest sentiment de que tu estàs en un lloc en què es parla en castellà o es parla amb el que sigui, i que no et fa falta fer cap més pas, això és un retrocés, per mi, molt important.
De fet, ahir teníem a l'espai de nouvinguts la Joan Lane, que és una ciutadana britànica que fa 8 anys que és a la ciutat, està estudiant per treure's el nivell seu de suficiència, i ella, de fet, demanava als santcugatencs i les santcugatenques que, si us plau, que mantinguessin el català, no? Perquè ella fa aquest acte. De fet, quan residia a Edimburg es va posar a estudiar català, perquè havia passat una temporada anterior a Barcelona, i va decidir estudiar català quan era a Edimburg, perquè va veure que potser havia deixat passar l'oportunitat d'aprendre el català quan vivia aquí, i un cop ha tornat i està fent aquí la seva vida amb la seva família, doncs demanava això, no?, als santcugatencs i les santcugatenques, que, si us plau, encara que ella no tingui un semblant català, no?, i que tingui cert accent quan el parla i potser alguna dificultat i menys fluïdesa, que, si us plau, que no li canviessin el castellà, perquè si no, no hi ha manera, una persona que està aprenent el català i que el vol aprendre, a poder-lo practicar i parlar-lo habitualment. Oriol, que no t'he deixat intervenir per preguntar-te si el pacte arriba quan oportunament o arriba tard.
Amb el que han dit els companys, sí que arriba tard, està clar. I a mi el que igual em fa llàstima és que no s'hagin pogut posar d'acord tots els grups de la política catalana per poder fer un front més fort contra el castellà.
De fet, el Pacte per la Immersió Lingüística sempre havia tingut, no, el consens de tots els grups, incloent el Partit Popular, i sembla que aquest pacte arriba, sí que té una majoria, però arriba més mancat de suport, tenint en compte que partits catalanistes com són Junts i la CUP doncs han trobat certes escletxes que els fan no participar en aquest pacte. Els partits de l'extrema dreta evidentment no hi són, i tampoc hi és el Partit Popular, que anteriors pactes com el de la immersió lingüística doncs sí que hi era. El pacte compta amb un pressupost de 255 milions d'euros per al primer any per impulsar el català. A vegades fa difícil valorar aquestes xifres, no?, en pressupostos com sí. són els pressupostos de la Generalitat, però no sé si creieu que són suficients.
Jo, sense saber quants diners es gasten en quins departaments, clar, jo veig 255 milions i són molts milions. No sé quants es destinen, per exemple, al Departament de Salut, quants milions es gasten, suposo que són bastants més. Però, bueno, no sé si són suficients, està bé. Si són masses, pues malament, no sé.
Bueno, això ho veurem quan es faci l'avaluació, no?, que es calcula cap al 2030. A veure, més o menys, a mi també se'm fa difícil, de poder calcular si és suficient o no. El que sí que m'he anat mirant és a on es destinaran aquests recursos. Hi ha una aportació important a l'escola per les aules d'acollida lingüística.
Seran 100 milions d'aquests 255.
Exacte, i per tant que la base d'aquests futurs parlants estigui garantida és un pas, no? O sigui que nois i noies que no tenen el català com a la seva llengua materna, que poden haver vingut de viure de fora, etc., doncs tinguin una molt bona base en llengua catalana, més enllà de les classes de català, eh? Vull dir que tinguin aquest reforç, perquè no només servirà per la llengua catalana, servirà per la resta de disciplines i assignatures que es donin en llengua catalana. Per tant, això benvingut sigui, crec que es notaran més enllà de la llengua. Després, millorar l'assignació econòmica del consorci. Aquí jo hi tindria algun pro, o sigui, segurament està bé, però vigilem també a vegades quan fem aquests plans, quan fem aquestes inversions, a on les destinem. O sigui, intentem ser el màxim eficients possibles, el més pràctic possible, no? O sigui, que realment no generem estructura, sinó que generem servei, i servei vol dir acabar amb les llistes d'espera que tenim en aquests moments per aprendre llengua catalana. Vull dir que hi ha gent que té la voluntat d'aprendre llengua catalana, que el consorci compti amb el gran teixit associatiu que té aquest país, disposat a fer accions per afavorir aquest ús social del català. Dic això, i l'entitat que jo represento, que és l'Ateneu, té un conveni amb el consorci i podem donar la titulació oficial de la U, però estaria molt bé poder anar tirant amb nivells superiors des d'entitats com la nostra, perquè un cop tens els alumnes a casa, per entendre'ns, han trencat el gel en un espai, s'ho han fet seu, per tant és molt més fàcil que si els derivem cap al consorci, que és el que fem sempre, evidentment, però cap al camí perdem gent, no? I per tant, aquesta gent que ja té la voluntat, que ja ha trobat el seu espai, busquem fórmules de que puguin tirar endavant, no? I després, l'audiovisual, el videojoc, el lleure, l'oci, o sigui, hem de tenir cultura en català, hem de tenir videojocs en català, encara que no ens agradi, hem de tenir plataformes en català, etc. O sigui, és importantíssim que els joves trobin el català com una llengua, si tu vols, i perdoneu l'expressió, guai i divertida. O sigui, no podem deixar-la només en l'àmbit acadèmic, sinó que en tots aquests àmbits també hi ha de ser. Podríem entrar amb el que deia a l'inici, també amb les obligatorietats acompanyades d'una doncs, bona formació, de facilitats per aprendre aquesta llengua, però que no ens trobem que servidors públics, tots pensem en la salut quan diem això, no ens puguin atendre en català.
De fet, des del Col·legi de Metges de Barcelona, que la setmana passada vam poder-ne entrevistar el president de la delegació del Vallès Occidental, que és el Sant Cuatenc Jordi Esquirol, ens deia que un dels reptes que té el Col·legi de Metges de Barcelona és que els professionals que arriben a Catalunya puguin aprendre el català. No és una qüestió de voluntat, ens explicava el senyor Esquirol, sinó que no hi ha els recursos suficients per acompanyar aquests professionals per aprendre el català, i de fet des del col·legi estan treballant per poder posar més recursos a l'abast, doncs pel que deia el Toni, no? Doncs perquè tot professional sanitari pugui adreçar-se i pugui entendre els seus pacients catalanoparlants amb total normalitat.
No, ara que traieu el tema del sanitari, jo aquest 2025 he estat bastant a hospitals i tal, i el català està fatal. Sí, un de cada 5 metges tenen en català, els altres 4 en castellà. Que s'entén igual, eh? L'únic que igual també com a pacient català no parlant, a vegades també és més fàcil explicar els teus problemes en la teva llengua materna o paterna, el que sí, que no... que podem parlar en castellà perfectament, eh? Però a l'hora d'expressar-te, doncs igual es fa més fàcil si pots parlar en la teva llengua i si veus que l'altra persona t'està entenent, no t'està fent cares rares, li has d'anar traduint algunes coses.
Sí. És un dret que tenim, de veure en català.
Això que deies de la formació, també adaptar-la als horaris, no? O sigui, a vegades des de l'administració s'ofereixen uns horaris complicats, no? Per segons quins col·lectius, segons quins professionals. Doncs tenir cintura i oferir formacions doncs, en hores que no serien allò les prioritàries d'horari escolar, però que facilitaries la vida a la gent que vol fer aquests cursos.
Sí. Fins i tot traslladar, no?, aquests cursos possiblement a centres mèdics, a hospitals, a centres d'atenció primària, des del Consorci per la Normalització Lingüística, el servei que tenim, el servei local que tenim aquí, per exemple, fan aquest exercici amb el món de l'hostaleria, no? Es fan doncs grups per a les treballadors i les treballadores de l'hostaleria que treballen en uns horaris que fa difícil la conciliació, com deia el Toni, anar a cursos en horaris així oficials, doncs poder aprendre el català fora. Potser també s'hauria de posar el focus una mica més enllà d'aquests cursos que veiem, quan s'ofereixen que de seguida s'esgoten les places i que hi ha llargues cues per entrar al servei, com adaptar-los perquè tothom qui vulgui aprendre el català ho pugui fer i ho pugui fer amb garanties. S'ha fixat l'horitzó, ho deia el Toni abans, del 2030 per avaluar l'efectivitat d'aquestes mesures. El pacte es signarà a mitjans de 2025. No sé si creieu que aquests 5 anys d'horitzó són suficients per avaluar aquestes mesures i quines s'haurien de prioritzar, no?, per garantir que el català recuperi efectivament aquesta presència social, educativa i en el món de la sanitat, que puguem viure plenament el català. El Toni deia abans també, no?, els videojocs, l'oci, que a les plataformes...
Jo m'agradaria afegir un afegitó a el que hem dit abans, i és de que també hi ha una segona part de tota aquesta formació, de tot aquest moviment a favor del català, que ens ajuda sense ser massa conscients, i és el fet de que si el món de la salut es fa una programació ben feta, fem una segona feina, que és tot el diccionari, diguem-ho així, dels metges. És a dir, la ciència també té els noms en català. I aleshores jo, això és una segona feina que no es veu, però que fem, perquè si no acabarem tot traduint-ho al castellà, que és com ens arriba.
Bueno, i traduint-ho al castellà quan cada vegada la societat és més multilingüe. Vull dir que potser...
De fet, el castellà tampoc està guanyant
clar,
parlant.
No, l'error que cometem és pensar que aquella persona que tenim a davant, quan la veiem, una persona racialitzada, tantíssima gent canvia de llengua al castellà, com si aquella persona vingués d'algun lloc de parlar castellà o llatina, no? O sigui, també ens equivoquem amb això. Al final, la nostra és la llengua, és la que ha de ser, i sense que cadascú a casa seva, només faltaria per rere que vulgui, però la d'ús comú ha de ser la pròpia, i per tant, no sé, pretendre o imaginar-te que el que tens a davant el castellà el sap, també és una mica agosarat, no? I a més, bueno, forma part d'aquesta baixa autoestima dels catalans, no?, que portem més de 300 anys perdent guerres, i per tant ens pensem que som de segona divisió, no? Llavors aquí també empoderar la gent, jo crec que campanyes perquè la gent s'empoderi en la seva llengua, no canviï de llengua, evidentment siguis molt educat però tu mantinguis la teva llengua, i t'emportaràs grans sorpreses i després grans emprenyades, perquè ara que ja ho he aconseguit, m'ha costat, però ara que he aconseguit ja no el canvi de llengua, ostres, estar a comerços, mira, l'altre dia em va passar també amb un servei sanitari, i sentir converses, ja no la meva sinó la gent del costat, infermera i pacient parlant-se en castellà, i al cap d'una estona els dos canvien al català. O sigui, els dos eren catalanoparlants, però a més, pels accents jo et diria que llengua materna a tots dos. Ostres, fem molt, una mica el ridícul també a vegades, o sigui, fem-nos-ho mirar també nosaltres mateixos i empoderem-nos.
i sorpreses, que de vegades tu em jutges una persona per l'aspecte i comences a parlar en castellà i resulta de que està dominant el català tal com tu. Per què? Perquè ha anat a escola, perquè l'ha après, perquè en té ganes de fer-ho, i llavors dius, jo per què parlo en castellà?
I perquè de fet hi ha moltes persones racialitzades, que també havien de parlar que és això de ser racialitzat o no, doncs que són nascudes a Catalunya i que parlen doncs, el català com la seva llengua pròpia,
natural,
bàsicament, perquè amb els moviments migratoris, la globalització, doncs, escolta, aquí hi ha gent d'orígens ben diversos, però que són catalans. El pacte l'han signat, ho dèiem al principi, el PSC, Esquerra, els Comuns, també hi ha les grans entitats que treballen per la llengua, com poden ser Òmnium i la Plataforma per la Llengua, però hi ha com dues grans absències, per dir-ho d'alguna manera, que serien Junts i la CUP, no? Que han quedat fora per discrepàncies amb la política lingüística del govern Illa i sobretot per aquesta sentència pendent del Tribunal Constitucional, no? Que obligaria que s'impartissin el 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes. Què en penseu d'aquestes absències? No sé si creieu que es pot parlar de pacte de país, si tot i que hi ha una majoria, sí que hi ha un buit significatiu. No sé quina lectura en feu, no, d'aquests posicionaments.
Jo, sense ser un expert, per mi hi ha un buit. Perquè, bueno, el pacte l'han firmat Junts, PSC...
Junts no.
Ai, Junts, perdó, Esquerra, PSC i Comuns. Un partit català, dos que també estan en tot l'estat. Per tant, sí, faltaran partits catalans, la majoria, de fet.
Sí, i a més el tema, vull dir, és clar, hem de superar lo del 25%, però clar, a veure com ho dius, el món de la justícia, a veure com ho dius, que tenim dret a fer-ho, perquè no, o sigui, no discriminem a ningú. Acaben els estudis coneixent les dues llengües i a veure on està el malbaratament, diguem-ho així, de lo que estem fent.
Sí, de fet, bueno, jo he anat a l'escola pública aquí a Sant Cugat sempre i encara que l'educació sigui en català en teoria, hi ha professors que fan les classes en castellà igualment. I això s'ha encugat. Jo crec que hi ha altres llocs de l'àrea metropolitana, sobretot, que el percentatge deu ser bastant més alt.
La intenció d'imposar aquest 25% és 100% política, no té cap raó lingüística ni acadèmica. I a més, companys, amics que són mestres o professors ho diuen, tant de bo fos un 25%. Val? Sí. Ara, no ho ha de ser, perquè si ja comencem al 25%,
no,
aquesta
acabarem.
Gent... assedegada d'espanyolitat no en tindrà prou. Començarem amb un 25 i vinga, anirem avançant, perquè no en tenen mai prou. Per tant, jo crec que no s'ha de, no s'ha d'acceptar, i en tot cas arguments acadèmics i lingüístics n'hi han suficients com perquè no s'hagi d'implantar aquest 25%. Amb el que deies del pacte, si és de país o no és de país, mira, no ho sé, no sé jo qui ho digui, sí que sap greu. Jo entenc que la CUP estava molt més lluny ja dels posicionaments inicials del pacte. Junts segurament no tant. Ara moltes vegades també passa allò d'intentar anar a buscar la diferència i no la unitat. Fem-nos-ho mirar també, com deia a l'inici, també que s'ho facin mirar els tres partits independentistes, perquè han perdut la majoria parlamentària, potser per situacions com aquesta. I ara és l'excusa de la resposta a la sentència, però si aquest pacte està arribant tard, o sigui, ara la sentència ens diguessin que ens enganxarà el toro. Però aquest pacte ja s'hauria d'haver aprovat fa dies, sí, setmanes i temps, però bé, no s'ha arribat. No ho sé, jo no acabo d'entendre aquest posicionament d'anar a buscar la diferència. Jo entenc, també puc entendre que el PSC no és l'alegria ni la garantia del manteniment del català, però en aquests moments estan governant i si els podem arrossegar a la màxim compromís amb la llengua, doncs arrosseguem-los. El PSC a govern, perdó, el PSC a l'oposició, no tindria cap necessitat de recolzar un pacte d'aquest tipus. Doncs aprofitem la benentesa, i el dia que tornin a tenir la majoria al Parlament de Catalunya els partits independentistes, que facin millor el pacte. O sigui, no sé per què no ens podem posar a treballar. O sigui, m'agradaria saber totes les accions que recull el pacte amb quines no estarien d'acord.
Més que res, perquè la línia aquesta vermella, no? del compliment de la sentència, però clar, per ara és una sentència que no hi és.
No.
No? No sabem ni quan arribarà ni com arribarà. Intuïm que arribarà malament, però segur, no ho sabem.
Segur.
I escolta, val més tenir una base cohesionada per fer-hi front que no ja estar tirant-nos els plats pel cap, doncs perquè hi som, no hi som, o qui, o perquè hi deixem de ser, no?
La implicació de les grans entitats que treballen per la llengua, Òmnium, Plataforma per la Llengua, pot compensar d'alguna manera aquesta absència de Junts i la CUP? Al final és fer aquests equilibris. Possiblement aquest pacte no és el pacte que agrada al 100% al 100% dels seus signants, dels seus subscriptors. Ara bé, què pesa més, no? Avançar o aprofundir en la diferència i allò que no ens agrada, que sembla que és una mica la dinàmica dels partits ara per ara, no? Que fer aquestes línies vermelles que no permeten avançar, encara que sigui a poc a poc i de mica en mica, en diferents àmbits de la política de casa nostra.
Jo crec que aquestes associacions, la seva finalitat ja és la protecció del català, i amb això jo crec que potser em valoren més el fet de que hi hagi un pacte signat que no el fet de perfeccionar-lo.
Un pacte sempre... que més arriba, per ser optimistes, però que no som gaire, sí. Però que almenys arriba dotat de pressupost, que a vegades es fan pactes que es basen en voluntats i en acords, però que no però es doten no... en pressupost, per
exactament.
Tant... a vegades de poc serveixen, més enllà de bones voluntats, oi?
I jo crec que sí, i a més, és dir, el pacte ara pot ser que estiguem una mica, doncs, cada un per la seva banda, o almenys alguns, però jo sempre tinc una... sempre penso, i escolta'm, a veure, si hem arribat aquí, firmem això, i si d'aquí 3 mesos, d'aquí 3 anys, veiem que això es pot ampliar, ampliem-ho. Per què no podem reformar lleis? Per què no podem canviar criteris d'una cosa que hem signat? Jo això no ho entenc.
Busquem titulars.
Exacte, exacte.
En general, tots, malauradament,
Vull dir, de fet, des de Junts acusen el govern de voler el titular aquest, també, d'haver segur...
Sí, segurament, segurament hi ha part de raó,
acusacions
creuades,
també, sempre.
A veure, la plataforma fa allò que en política es diu el sí crític, no?, perquè signarà el pacte, però ja diu que s'hauria d'anar
més
allà. Més
ambiciós.
D'acord, però ja hi s'anà i treballarà. A mi em preocuparia més que no hi fossin Òmnium i Plataforma que no hi siguin alguns partits, fins i tot si no hi fos Esquerra, no? Perquè al final la gent, les entitats, totes les associacions que es belluguen, ja no només Òmnium i Plataforma, sinó l'entorn d'Òmnium i Plataforma, si hi som, podran anar avançant. A més, abans que et preguntava si era un pacte de país o no, el seria o no seria alguns, quan electorat és de Junts, d'Esquerra, també de la CUP, són socis o voluntaris o participen en accions de la plataforma, d'Òmnium o d'altres entitats. O sigui, al final, segurament, a nivell de gent, de ser-hi som. Ara...
si es fes el referèndum, no?
Pel pacte del català, segurament sí. L'altre no ho sé. L'altre en aquests moments no ho sé. Però bé, és ser-hi i ser-hi des d'aquesta posició crítica, també. Però remengar-se i endavant.
De fet, ara ho dèiem, Plataforma per la Llengua subscriu al pacte, però des del primer dia diu que aquest pacte ha de ser més ambiciós. I un dels àmbits que assenyala és l'àmbit de la salut, on el pacte no garanteix el requisit lingüístic que ha sortit sobre la taula, i moltes altres vegades quan parlem de l'estat del català, un dels sectors que surten sempre són l'educació i és la sanitat. Compartiu aquesta visió? Us preocupa una mica que la sanitat no s'hagi insistit des de la primera part d'aquest pacte per garantir o per posar més recursos, precisament com si s'ha fet a les aules, en aquest sector que és clau per al benestar de la societat? I no sé en quins altres àmbits també creieu que s'hauria d'anar invertint i posant recursos per fomentar el català. El Toni apuntava també al principi l'audiovisual, no? Al final, nosaltres vivim i consumim audiovisual, consumim literatura, traduccions literàries, no només la literatura de casa nostra, la literatura universal. Si no la tenim en català, doncs no la podem llegir amb el nostre idioma propi. Quins altres sectors creieu que són prioritaris i que aquest pacte hauria de preocupar-se per nodrir de recursos?
Jo crec que tot el que sigui part pública, de servei públic, de funcionariat, de sanitat, de qualsevol sector, jo crec que en aquí s'hi hauria de posar un sentit de profunditat, per lo que ja lligo una miqueta amb el que he dit abans. És a dir, si tenim aquests sectors amb una manera de parlar, amb un llenguatge científic, amb un... tot això és el que fa és fer viure tot el català, però no només el català de carrer, sinó tot el català. I aleshores jo això ho veig imprescindible, i que hi hagi suficients diners per fer-ho em sembla, bueno, necessari, no que està molt bé, sinó que sigui necessari, i que els polítics també ens donin exemple en el Parlament, a tot arreu, de parlar en català. No passa res per parlar en català.
Salvador Illa, quan estava a l'oposició, feia molts dels seus discursos en castellà al Parlament de Catalunya.
I altres.
Per això em dic que no són l'alegria ni la garantia, però bé, és el que tenim, els hem, vaja, ens hem
d'arrossegar. És el que ha votat la gent, no? Algun sector que creieu, videojoc, audiovisual...
No,
de fet, el 3CAT ja està fent una feina en aquest sector.
A veure, el 3CAT, és que la desaparició del Super 3...
Sí.
A veure, que hi ha gent que es pensa que és una tonteria. No ho és cap, eh? Perquè estàvem perdent... parlants de famílies catalanoparlants, o sigui, de la seva llengua materna al català, perquè el seu consum audiovisual era en castellà, i això, si ho sumaves al joc del pati, i els exemples que tenien i els seus herois, doncs és un problema. Jo ho he vist a casa meva mateix, eh? O sigui, des de l'aparició del 3CAT i aquest Super 3, que també és en plataforma, etc., que X3, no sé com es diu ara,
3XL o alguna cosa així,
no ho sé.
Sí, sí.
Ostres, el canvi de consum de les estones que poden veure a la tele ha sigut increïble. Per tant, l'audiovisual és important, el cultural, el musical, etc., literatura, com deies, i després jo crec que tot l'àmbit d'atenció al públic. O sigui, parlem de la sanitat, parlem dels serveis socials, parlem dels serveis públics, però la restauració, hoteleria en general, hi hem de posar-hi la banya.
Sí, sí. Ara que traia el tema del Super 3, he recordat que hi tinc bastants amics de la resta d'Espanya, que l'anime va arribar a Espanya, diria que...
Després del Super 3.
Exacte, hi ha molta gent que ho mirava en català, encara que no estiguessin a Catalunya, no sé com ho feien, però Bola de Drac, per exemple, és l'exemple més clar, que va arribar abans a Catalunya que a la resta d'Espanya, i hi havia molta gent que ho mirava pues, en català.
I la PM al Polònia i al Cracòvia, que també es consumeixen, sí, sí, més enllà de Catalunya, que són programes d'humor i de sàtira, sí, que funcionen molt bé aquí i que fins i tot a la resta de l'estat espanyol. Oriol, Toni i Jordi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Veurem a veure com va el debat parlamentari, tot i que ja té els suports necessaris per aprovar-se aquest pacte nacional per la llengua. Segur que ens seguirem sentint a parlar i a veure si es poden sumar altres forces més endavant fent els ajustos que s'acordin.
Que s'acordin, exacte.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.